Ja hi som, Paltrós, a la plaça. Obrim la plaça radiofònica i avui ens hi trobem en el Lluís Ciprés, ben carregat de papers i sempre amb el diari a davant, eh?
Sí. Carregat de papers mai, eh? És el primer dia, no, és el primer dia, per si a cas.
Doncs avui sí.
No, agafo aquesta pauleta. No,
un sempre portes alguna cosa allà apuntada.
Sí? Així,
home.
Més vigilant.
Sí. Jo no m'ha
de... Convergència, tu.
Estan controlant tot.
Estan amb tot, eh?
En Lluís Ciprés, tertulià d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, que Déu-n'hi-do, no? Sou els protagonistes aquesta setmana, Lluís.
Sí.
Què passa?
No res massa gros, no? En comparació amb el que passa a Catalunya, amb el que passa a Espanya, que el poble, doncs, bueno, això, categoria de poble de 10.000 habitants.
Espanya de fesols.
Sí.
Al costat d'en Lluís, en Salvador Simón, per Convergència Democràtica. Com anem, Salvador?
Molt bé, bon dia a tothom.
Déu-n'hi-do com ha començat aquest mandat a l'Ajuntament de l'Escala, eh? Encara no hem complert un any i falten dos regidors que van marxar de Convergència, un regidor que no ha marxat del PREP, però ha marxat del seu partit.
Déu-n'hi-do. Dijo que no sabien siquiera si lo...
Ens sentim, eh? Sí, ens sentim tots pels auriculars.
Sí, tant.
Correcte. Salvador, què et sembla tot plegat?
Bueno, són, la política és així, vull dir, a vegades hi ha casos que hi ha gent que per motius de feina i altres per discrepàncies, doncs, bueno, jo crec que en Robert ho ha dit molt bé avui en el comentari que he sentit, per tant, continuar, que és el que interessa.
Esquerra Republicana, deia el seu portaveu, ens ho veiem a venir. Pepe Luis Sánchez, sigues benvingut a la tertúlia. Sí, es veia venir això?
Sí. Jo crec que sí.
Sí, així és arrossegat. Eh?
Sí.
Sigues benvingut a la tertúlia. Pel Partit Popular, Sergio Santamaría, com anem, Sergio?
Què tal? Molt bé, molt bon dia. Força bé.
Sigues benvingut també a la tertúlia.
Moltes gràcies.
Som-hi amb les notes? Calada i enrocada. Va, Sergio, endavant.
Bueno, yo la calada, sobre todo, querría hacer especial hincapié en que a pesar de la situación de inestabilidad política que arroja el resultado de las elecciones del 20 de diciembre, no es menos cierto que gracias, sobre todo, a la responsabilidad del Partido Popular, que supo prever probablemente una situación complicada desde el punto de vista político, aprobó los presupuestos para el ejercicio actual, para el año 2016, y unido a las perspectivas económicas, sobre todo a la evolución del crecimiento económico, que seguramente seguirá por la senda positiva y que, en buena medida, pone de manifiesto que estamos a la cabeza del crecimiento en Europa junto con Alemania, me parece que son estas dos circunstancias, es decir, la existencia de presupuesto y las perspectivas de crecimiento económico, son dos muy buenas noticias que precisamente en buena medida se deben fundamentalmente, en primer lugar, al sacrificio de todos los españoles y, en segundo lugar, a la magnífica gestión económica del Partido Popular al frente del Gobierno de España.
Como calada.
Eso como calada. Como enrucada, lo conozco, porque a través de mi compañero de partido, el concejal en la Escala, Joan Vallusera, como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en lo que es la façana marítima, el paseo marítimo de la Escala, nos parece que dicha inversión, que no era necesaria, que parece más bien una reedición del plan E de Zapatero, es decir, de levantar lo que ya hay para acometer una obra pública que, como digo, no es la prioridad, entiendo yo, de la política que debe llevarse a cabo en el municipio de La Escala, yo creo que esa eventualidad de un posible retraso en la ejecución de las obras, que a lo mejor no están convenientemente terminadas cuando llegue ya la época turística, y me refiero en este caso a la Semana Santa, yo creo que pone de manifiesto que la gestión municipal es manifiestamente mejorable y que, sobre todo, cuando se trata de administrar los recursos de los ciudadanos, priorizar, destinar el dinero de los ciudadanos de la Escala a aquello que es realmente necesario, debería ser un principio, una regla que, en este caso, la corporación local no olvidará nunca.
Aquí s'ha dit, doncs, Sergio, gràcies. Per Esquerra Republicana, calada i enrocada, Pepe Luis.
Pues mira, la nostra calada la dedico a Càritas Diocesana, que fa 50 anys, ajudant a la gent, fent els possibles perquè els més desvalguts puguin tirar endavant. Perquè, clar, tot i la gran funció que ha fet el Partit Popular, a mi m'han posat un euro 45 al mes, o sigui que, no sé, no em sembla gaire perspectiva favorable per la meva economia. Potser tindré que anar a visitar algun dia Càritas si les coses continuen com tal. També fer calada per una activitat que passa desapercebuda, però que és molt important, és la tasca que estan fent l'anxova peluda, que han recollit 146 gossos entre l'escala i poblacions del voltant, mentre que la gossera oficial a l'escala només ha recollit dos gossos l'any passat. Han donat en adopció 84, han retornat 44 als seus amos i encara tenen per adoptar, o sigui que si algú s'anima es pot posar en contacte amb ells. I la meva enrocada és que diria que nosaltres no entrem a valorar el que decideixen altres partits, com el Partit d'Iniciativa i Socialistes, però em sembla que aquesta manera de fer política no és la que a nosaltres ens agrada. Això de sumar per absorció regidors d'altres partits, a més que el PSC amb això és reincident, perquè ja ha passat més d'una vegada, crec que no és la manera, per nosaltres, no és la manera correcta de fer política en democràcia.
Uh-huh. Està dit aquí, també en parlarem en l'espai més de tertúlia, Salvador, calada i enrocada.
Bé, la calada, bueno, en Pepe Luis ja ho ha dit, vull dir, els 50 anys de Càritas, vull dir, jo crec que és molt important la tasca que està fent Càritas. Jo hi estic mig endins i, bueno, hi veig totes les activitats que s'arriben a fer i que són importantíssimes per molta gent que ho necessiten. I després aprofitar, doncs, el que deia ell en quant a les entitats i, vull dir, altres entitats que també fan coses, vull dir, que sempre ho hem anat recalcant, però, bueno, crec que és bo de destacar totes les activitats que fan des de Càritas, doncs, a gent de Carnaval, la gent del CER, el UB, totes les entitats. Crec que això és importantíssim. Ho hem destacat ja alguna altra vegada, però jo crec que és molt important de que ho continuem destacant, perquè sense aquesta gent totes aquestes activitats i coses que es fan al poble, doncs, no es farien.
Uh-huh. Enrocada?
No en tinc cap.
Que bé.
No, ja saps que no en soc gaire partidari, alguna vegada n'he fet alguna, però sí. Vull dir, no, uh-huh. M'agrada ser...
Doncs vinga, Lluís,
sí.
Per Iniciativa, calada i enrocada.
L'enrocada, doncs, bueno, és natural, la sortida del partit del regidor Àngel Rodríguez, i la calada, doncs, bueno, que això ha provocat un debat i una polèmica en el poble, la gent, doncs, pregunta, i han intervingut tots els caps del partit, han sortit dels diaris, i jo crec que és bo. La política és bo i el debat és bo, perquè així la gent pot escoltar amb uns, pot escoltar amb altres, i al final decidir qui, doncs, té raó o qui li sembla que té raó, que normalment sempre pot ser diferent, però tot el que sigui que la gent s'interessi per la política, jo crec que amb una cosa tan, bueno, com he dit abans, tan, no tan important, però bueno, doncs que hi hagi hagut aquest ressò m'interessa moltíssim a la política.
Tinc ganes de començar la tertúlia amb aquest tema precisament, a nivell polític, i el dimarts és la tertúlia política. Doncs hi ha hagut una notícia de prou abast, com és que un regidor hagi partit peres amb el seu partit. Pros i contres de tot plegat. La llei està feta així i la plaça o l'acte de regidor és personal del regidor, i n'hi ha antecedents. En Salvador ho deu recordar dels primers mandats municipals, també el cas que hi va haver en el Partit dels Socialistes. Això és bo o és dolent? Valorem-ho. El regidor pot quedar-se perquè la plaça és seva unipersonal. Ara bé, es va presentar amb un decàleg, no?, amb un programa signat per un partit que és un col·lectiu de gent que defensava això. No? M'agradaria, pros i contres, m'agradaria que en parléssim una mica tots plegats.
Jo sí, Sergio. Si os parece, abro el fuego. Jo no le veo ningún pro, todos son contras. Es un auténtico fraude a la ciudadanía que vota no al candidato, sino a la lista de un partido. Independientemente de que esas normas puedan ser revisadas, puedan ser modificadas, pero las reglas de juego están para ser cumplidas. Si esa persona, si este concejal, se presentaba en la lista de Iniciativa, lo suyo es que sí, existe algún tipo de discrepancia. Si es, por así decirlo, un disidente de esa formación, lo ético, lo correcto, la regeneración política que nos está pidiendo la ciudadanía, tanto que se habla de esto, es devolver el acta. Porque aunque el acta legalmente sea nominal, lo cierto es que ese acta ha sido ganada, si me permiten la expresión coloquial, no por su cara bonita, sino por el hecho de que el partido, la organización de que se trate, ha considerado, o la formación política que recurre a las primarias, ha considerado que ese es el candidato que debe representar a los intereses de la ciudadanía, haciendo valer un programa político que el partido de alguna forma decide de consuno, de común acuerdo, y que este concejal haga algo que yo considero que es éticamente reprobable, como es retener el acta, pasar al grupo no adscrito para seguir gobernando, en este caso, en coalición con el municipio de La Escala, a mí me parece que es precisamente lo que tenemos que erradicar de la política para que la gente vuelva a recuperar la confianza en la misma, más allá de los debates. Hay que debatir, pero hay que criticarlo abiertamente porque no tiene un pase.
Aquí está dit Pepe Luis.
Bueno, yo creo que la nostra formació sempre ha apoyat les llistes obertes perquè la gent pugui votar les persones. Perquè potser persones que han votat a Iniciativa no haguessin votat, a lo millor, dic jo, penso jo, a lo millor no haguessin votat a l'Àngel, i a vegades et pots trobar entremig de dos focs, que tu és la formació que a tu t'agrada, però a lo millor els líders no et donen la confiança que tindria que ser. No dic que sigui el cas, però dic que pot passar, i com que pot passar, el millor és les llistes obertes, que la gent voti les persones. A més de la llista, les persones que, en les que ell confia, perquè si no, però la llei està així, i és una de les moltes coses que té que canviar. El Partit Popular a Espanya ho està patint també.
Salvador, Lluís?
Bé, jo crec que el que ja ho han comentat ells, però vull dir, una de les coses és la llei que tenim actualment. Vull dir, si modifiquem la llei, que tots penso que hi estem força d'acord, vull dir, aquestes coses no arribarien a passar. Però bé, a mi el que m'ha sobtat més de les declaracions que he sentit de l'Àngel aquest dematí quan l'has entrevistat és que digui que si hagués anat al pla de pressupostos hagués votat que no i hagués plegat. Bueno, si després haguessis votat que no i haguessis plegat, per què no plegues ara? Vull dir, això m'ha sobtat molt, perquè diguem, si hagués anat al pressupost hagués votat que no i després hagués plegat. Vull dir, i ara continues? Això és el que no he entès. Però a més, vull dir, cadascú fa el que li sembla i el que li permet la llei.
Sí, jo estic d'acord amb tot el que han dit els meus companys a la taula, però nosaltres hem decidit també per majoria de que no, això ho deixàvem a la seva consciència i que no entraríem a criticar amb la persona, perquè ho hem decidit així. Davant d'alguna declaració que han dit que el que passava és que tenien visions diferents al partit, concretament la declaració de l'alcalde Puga, no és veritat, o sigui, es va decidir per unanimitat a l'agrupació local que votés en contra dels pressupostos, per unanimitat. No? Així com altres coses, per exemple, que entrés el govern, va haver-hi vots en contra, perquè votés en contra dels pressupostos, es va decidir per unanimitat, res més.
Pues a mí, si me permitís añadir, pues eso es lo realmente preocupante. Es decir, si él recibe instrucciones porque, como tú bien decías, está representando en este caso a vuestra organización política para que vote en un determinado sentido, y él lo que hace es votar en sentido contrario, probablemente...
No fue.
No va ser present en el ple. No,
bueno, me parece que es una forma encubierta de eludir su responsabilidad, creo...
Té antecedents a la política.
Por tanto,
eso... Hi va haver-hi una presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid que gràcies a això va ser presidenta.
Pero eso es lo que hay que criticar, independientemente del partido político que lo haga. Si precisamente queremos regenerar la política, hay que criticar lo que hace uno y lo que hace el otro, pero lo que hay que decir, eso no puede admitirse en política. Si esta persona sabía que su voto debía ser contrario porque así se lo pedían los miembros de su agrupación, de su formación, lo que hacer es cumplir con ese acuerdo mayoritario. No estamos porque realmente la voluntad de la mayoría se imponga y más dentro de una organización política, pues ese señor, en coherencia con ese mandato que recibe de su organización, va al pleno y vota que no como le piden sus compañeros. Si no lo hace y no va, lo correcto y lo ético sería dejar el acta y que otro compañero asumiera ese encargo. Todo lo que no sea eso, a mí me huele a componenda, me huele a fraude político, y de eso es lo que está cansada la gente en la calle. La gente lo que quiere es que los políticos seamos coherentes.
Queden clar totes les postures. No sé, una última intervenció i tanquem i passem full de tema.
El que passa és que tenim una política dels que els tenen que canviar, que estan en la corrupció tan ficats, ho tenen tant a la sang, la corrupció, que és molt difícil que des de la corrupció s'arreglin les coses. Es tindria que fer, al meu parer, primer net, i sigui el partit que sigui, el que tingui brut, fora. I de partir d'aquí començar a edificar. Perquè, com deia un conegut meu, no es pot edificar amb runa. Es té que edificar amb cosa nova. I nosaltres, en aquest país, pel més que vulguem canviar les coses, si no fem net primer, no canviarem res.
Yo solo un pequeño apunte. La corrupción es de personas, no de partidos. ¿Eh? Todo el que lo lea en clave partidista se está equivocando, porque vamos al final al y tú más, que es lo que la gente no quiere que hagamos. Lo que hay que hacer, como bien decías tú en este caso, es precisamente echar de la política a aquellas personas que se aprovechan.
Però
precisamente...
Però sí que convindràs, Sergio, sí que convindràs que hi ha partits més beligerants, hi ha partits no tan beligerants a l'hora de tallar en sec aquesta corrupció.
Pues no debería haber ningún tipo de componenda y, como digo, los corruptos sin miramientos a la calle. Y aquello del que la hace, la paga y lo devuelva debe ser algo que se cumpla a rajatabla, porque si no, evidentemente, acabaremos con la política.
A l'escala, el que seguim dia a dia és un altre tema que ha sortit un dia més a la tertúlia, com és l'obra de la platja. No perquè sigui més important, que d'acord que ho és d'important, però és tan simbòlica, és un lloc tan simbòlic de l'escala que ens ho mirem dia sí dia també. Podria ser pràcticament una obra d'aquelles que podríem dir retransmesa dia a dia. I si fem cas de les fotografies que es van penjant i que hi ha algú que les penja dia a dia a les xarxes socials, doncs déu-n'hi-do, no sé si hi ha hagut cap obra municipal pública a l'escala que hagi pogut ser seguida tan de prop com aquesta. Filem últims compassos de gener. D'aquí a mes i mig ha d'estar acabada. En Sergio deia, dubto, o ja posava un interrogant en l'endarreriment que pugui importar o no aquestes obres. 5 minutets, no pas més. Però va, el seguiment setmanal. Veieu que anem bé amb aquesta obra? Els seguiu? Anem al dia?
Jo les tinc, perquè ja vaig dir l'altre dia que no sé valorar les obres. I, a més, no hi passo massa, vull dir que no, de veritat no ho sé. Jo estic a favor de l'obra, que dic clar.
¿Y por qué era necesario? Perdón, yo quería preguntaros, que yo no soy vecino de la escala. ¿Era necesaria esa obra, realmente?
A ver,
¿Es una demanda social, ciudadana, de los vecinos de la escala?
Si els veïns de l'escala no haguessin volgut aquesta obra, podien provocar un referèndum amb el qual hagués votat.
Esta consulta se podria haver hecho,
Per això ja es va demanar.
Però no es va fer.
Vale, però no,
per fer un referèndum s'ha de tenir 1.500 firmes, que hi havia una colla de gent que ho va buscar i que es va parar a les 60.
Però si l'equip de govern vol, es fa el referèndum i punt. Sí, l'equip de govern va fer una enquesta a 400 i pico de persones, que algunes d'elles van repetir tot, per tant l'enquesta... deixant a l'aire el dubte que pugui tenir de valor aquesta enquesta.
Jo no et diferenciaré l'enquesta, jo no et defensaré l'enquesta perquè aquí la vaig criticar. El que es havia de fer era un referèndum. I aquest referèndum l'ha de fer la gent que està en contra. L'ha de demanar. I la gent que està en contra té d'agafar la llei i fer els passos per fer un referèndum. En quant a això, jo voldria dir precisament d'aquesta obra, ja per dir alguna cosa en contra, que tot això que ha passat amb el regidor ha vingut de l'anterior legislatura, que quan es van parar les obres al front marítim, nosaltres érem tan a favor...
Es va parar la tramitació, no estaven ni molt menys començades.
Es va parar dir, no les farem aquest any. I els dos regidors nostres que estaven al govern no, se'n van enterar igual que jo, per la premsa. O sigui, això va començar aquí. Per això, aquesta nova legislatura, com ara fer el pacte de govern, va ser prescrit. O sigui, una mica el mal ve d'aquí. Però que he dit clar que jo estic a favor i els que estaven en contra, que ja n'hi havia de gent, que jo els coneixia, feu firmes, presenteu-vos a l'Ajuntament i serà obligatori.
Però l'Ajuntament debería promoverlo también, independientemente de que...
No, però
està a favor. Però és que l'Ajuntament tiene esa responsabilidad de consultar a los ciudadanos sobre cuestiones que l'afecten directament.
Sergio, té la paraula amb Pepe Luis, sisplau.
Si parles a la gent del carrer, te trobes que hi ha tants partidaris com detractors. Un argument que em diuen els partidaris, diu, no, si la platja ja la van canviar en el seu dia, no era així, ja la van canviar. Ara, si la milloren, doncs molt bé. Una obra aprovada, jo penso que l'únic que podem dir és s'acabarà o no s'acabarà. Ara, per mi, que he patit obres a casa, fins a l'últim dia no saps. perquè el penúltim dia que sembla que està tot bé, pum, passa alguna cosa. O sigui que jo crec que saber si s'acabarà o no és una cosa força imprevisible.
Doncs posem-nos, si voleu, a valorar o a dedicar també uns minutets al teixit associatiu de l'Escala, perquè és una d'aquelles notes que regularment van sortint. Avui, dues notes coincidents amb el 50è aniversari de Càritas Parroquial, del qual hem parlat bastament als informatius, però això surt a una setmana i poc més, a una setmana i mitja de Carnaval, que seria un altre dels exemples de quan la gent s'organitza, fa festes, de quin embalum les arriba a fer. El cuidem bé prou, el teixit associatiu, camina sol, hauríem de prestar-hi més atenció o no. Arrel d'aquesta nota m'agradaria estirar una mica, doncs això, el debat a l'entorn de les associacions o les organitzacions associatives de l'Escala.
Bé, l'Escala som un poble que tenim una quantitat d'entitats i associacions i voluntarisme, que és que, bueno, no sé si hi ha altres pobles que en tinguin tanta com nosaltres, i per tant surt reiteradament l'Escalades, doncs, aquestes activitats que fan totes aquestes persones. Vull dir, jo crec que és important, ja ho he recalcat abans, totes les entitats, perquè tot ajuda a que el poble, doncs, es vagi tirant endavant. Sense el voluntarisme no hi hauria moltes de les coses que es fan, i per tant recalcar una altra vegada que això és molt, molt important.
Sí, yo no me he referido antes como Calada, pero sí que quiero sumarme, lógicamente, como no podía ser de otra manera, al reconocimiento que organizaciones, en este caso como Cáritas, deben tener, porque realmente el valor de la solidaridad en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, de dificultades económicas, es precisamente el que crea ese tejido asociativo, fortalece precisamente la relación entre personas. Y yo creo que precisamente, independientemente de que el Estado garantice, como es su obligación, el mayor bienestar posible entre los ciudadanos, pero el Estado no debe llegar a todas partes, ni debe ser tampoco un Estado intervencionista, no está lógicamente en el ideario, por lo menos que yo profeso, pienso que precisamente las asociaciones que desarrollan esta labor humanitaria, que ayudan a los más necesitados, a los más desfavorecidos, realmente es lo que hay que destacar, porque esa misión, desde el punto de vista de vocación del servicio público, es la mejor manera de ponerla sobre la mesa. Y por tanto, todo lo que sea, en este caso en la Escala, pero en cualquier otro municipio que fortalezca, que redunde en beneficio de la gente que más lo necesita, siempre es algo que hay que destacar y que hay que reconocer, como no, el inmenso mérito que conlleva.
Pepe Luis.
Sí, jo penso que el benestar dels ciutadans no depèn de les associacions, té que dependre sempre de l'Estat, que és el que recapta els impostos. Ara bé, aquestes associacions es creen per arribar on no arriba l'Estat, però no pot ser una excusa. L'Estat té que arribar, té que ser l'Estat el que cuidi. Tota la mena de ONGs i tot això que es crea per pal·liar deficiències dels estats està mal. Són els estats els que tenen que fer. Ara, agraïm que hi hagi gent que ho faci. I en el cas de Càritas, no solament el que fan, sinó que parles amb ells i tenen més projectes per fer més coses de les que estan fent. I això és molt important. Quan en alguna associació, en algun lloc, hi ha il·lusió per fer coses, és molt important.
Uh-huh. Lluís.
Sí, jo voldria també... Estic d'acord amb el que heu dit vosaltres, que és l'Estat qui té de preocupar-se d'aquestes coses, però sempre l'Estat, com has dit tu i com dius tu també, no arribarà mai a per tot, i sempre hi haurà gent que vulgui fer voluntariat i que tindrà temes que tocar. Però jo voldria de Càritas, primer, que fa una gran labor, que a més fa una memòria cada any. Sabem que amb què es gasta el cèntim, si en menjar, si en vestit, si en d'això, és cosa que no sabem de serveis socials. Fins al cap, Càritas el que fa és una feina de serveis socials. No hi ha cap memòria de serveis socials municipal. Jo voldria insistir que precisament el problema que tenim nosaltres ha vingut d'això, ha vingut de serveis socials, que nosaltres vàrem demanar que els pressupostos un 5% es dediqués a serveis socials i s'hi dedica un 2,99%. Si vosaltres aneu a la web de l'Ajuntament de l'Escala, hi ha una cosa que diu què paguem, no, en què gasten els nostres diners, o què pago de... I tu poses el quadret 100, cliques i veus que 2,88 van per serveis socials. No és 2,88, és 2,70 amb els pressupostos anteriors. Ara, amb els nous pressupostos de 2016, s'ha augmentat un 0,29%. O sigui, ara s'hi dedica dels pressupostos un 2,99%, molt lluny del 5% que nosaltres demanàvem. I surt la notícia, i sortit notícia, de que els serveis socials havien augmentat un 40% i escaig. No és veritat, però sí que s'ha augmentat una xifra important, agafant la quantitat, i jo sé que això, els números és difícil. S'ha augmentat un 21,32%. Per això és com les dones de fer feina, que solen cobrar, o els homes de fer feina, solen cobrar doncs, 10 euros per hora. Si jo li pago 3 euros a la que ve a casa, li dic, saps què? Mira, ara t'augmentaré al 100%. I li pago 6 euros, continuaré pagant-la malament. Aquest és el problema que ha portat, que ha tingut Iniciativa, amb el pacte per escrit signat. I per lo que sigui, jo no vull donar culpes ni amb uns ni amb els altres, els números són els que jo dic.
Lluís, l'informatiu d'avui i en el d'ahir, o recullin les impressions tant de l'Àngel com després també de la part majoritària del pacte dels socialistes, en aquest cas de l'alcalde, deien sí, però aquest pacte es va signar ara fa 4 mesos, és el setembre que es va firmar, és un pacte de legislatura.
Sí.
No podem pretendre, diuen els qui es mantenen en el pacte, complir-ho tot amb aquests 4 mesos.
No, complir-ho tot no. Després, si ells consideren que, per lo que sigui, doncs es havia d'augmentar aquest 0,29%, doncs donen una explicació. Diuen, mira, nosaltres d'aquí 4 anys ara augmentarem això, però arribarem al 5% a l'últim any. Però no donen absolutament cap explicació, compten malament, jo no dic que menteixin, compten malament, diuen que han augmentat un 49%, quan no és un 49%, que són 21%, que déu-n'hi-do, i després, davant d'això, i amb els antecedents de la legislatura anterior, que ja vam estar a punt, però jo vaig... que es paren les obres que estaven aprovades pel ple, per tot el ple, i per molts dels partits que estan aquí sentats, doncs, i no varen dir-ho els dos regidors que estaven al govern, doncs, dir, home, això sembla, era una mica... si no podíem passar per aquí, tinguent en compte que l'Escala és un dels pobles que està més malament en quant a riquesa, curiosament, més malament de Catalunya i de l'Alt Empordà. O sigui, si amb el promig, això és IDESCAT, amb el promig de 100, diguem, de renda familiar disponible bruta de Catalunya, si posem 100 el promig de Catalunya, l'Escala té un 79,2 i l'Alt Empordà un 81,7. Per tant, tot i que aquest poble que ens sembla tan pròsper i tan ple de turistes, doncs resulta que està per sota de la mitjana de renda familiar disponible bruta, de la mitjana de l'Alt Empordà i molt per sota la de Catalunya. Però és que si mirem el PIB, o sigui, per habitant, l'índex de Catalunya és 100 i el de l'Escala és de 58,2. A l'Escala jo aconsellaria els que vulguin veure un altre poble que vinguin avui a las 7 de la tarde al Centro Cívico Rosalau.
Pues fíjate, Lluís, que yo precisamente cuando das datos sobre desigualdad, el problema es ese, es decir, ¿qué es lo que hay que corregir? Porque precisamente si algún problema se ha puesto en evidencia con la crisis económica son los desequilibrios sociales fundamentalmente derivados de la falta de empleo. Yo creo que el auténtico instrumento que corrige la desigualdad, que tiende a nivelar precisamente la renta entre las personas, es la creación de empleo. Cualquier otra política que no tenga como prioridad la generación de puestos de trabajo es pan para hoy y hambre para mañana. Y es precisamente el objetivo fundamental, la obsesión, si me lo permitís, del gobierno del Partido Popular, que allá donde gobierna su prioridad siempre es la creación de empleo. Porque la política de la subvención, la política de la ayuda social, evidentemente, en aquellas situaciones de extraordinaria y urgente necesidad de personas que necesitan esa atención, claro que tiene que haber esa asistencia social. Pero eso, como digo, no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo solo se consigue precisamente generando empleo. ¿Para qué? Para que la gente primero se emancipe, tenga libertad, pueda tomar sus propias decisiones y, sobre todo, se puedan pagar impuestos para sostener precisamente todo el gasto público que, en una sociedad como la española, es fundamental que se acometa desde esa generación de empleo.
Demanava la paraula en Pepe Luis per Esquerra.
Me perdonen, però em recorden molt el nodo.
No, hombre, no, en absoluto. Eso es precisamente, es precisamente lo que la política de izquierda a mí me recuerda. A los regímenes totalitarios, al comunismo, a la generación de pobreza. Eso es lo que me recuerda a mí. No, lo digo por lo del nodo. Que es más por ahí.
Ens ha dit que el Partit Popular ho té solucionat. ara resulta que no ho té solucionat.
Bé, hemos mejorado bastante, eh?
Ja t'ho dic, a mi m'han pujat, a mi m'han pujat un euro amb 45
cèntims. Vamos a hablar de la globalidad.
No, no, la globalidad...
No, claro, es que si no...
En el Partit Popular s'ha enxamplat la diferència de classe molt, molt, als últims anys.
No és cert.
No, bueno, mira...
Hemos generado muchísimo nivel de empleo.
Acabem, Pepe Luis, que té la paraula llavors
sí,
en Lluís.
Jo volia contestar al company...
Sí?
No,
Sergio Sánchez.
Santa
Maria.
Clar, nosaltres som d'idees polítiques completament diferents. Si jo estic d'acord, inclús en els pressupostos d'aquest any, els pressupostos en l'ocupació, en l'espai dedicat a ocupació, que estava assignat també en el pacte, es diu que es farà una brigada de gent que estigui en atur de llarga durada. Vale. Però el creixement s'ha acabat. El creixement s'ha acabat. Jo crec que té d'haver-hi... Però jo estic a favor de pujar els impostos als qui més tenen per a les desigualtats, que la persona que tingui patrimoni a partir d'una certa quantitat pagui molt més impostos que el que té una casa per viure, i jo estic a favor de la renda, bàsica universal, que en crea molts problemes en el meu partit, no a nivell de l'escala, sinó a nivell de Girona i de Catalunya. Per tant, jo estic contra el creixement, aquí a l'escala hem de créixer més, hem de rehabilitar, i estic en contra de que pensar que arribarà un moment que tothom tindrà feina. Això és somiar, perdona, somiar truites, perdona.
Però és la política la més eficaç.
Sí, Salvador. Sí,
és la que genera riquesa.
No, jo només volia afegir una mica amb aquest tema, el principal que ara, ho ha dit en Sergio, és l'empleo, el desempleo, vaja.
O l'ocupació.
L'ocupació, sí. Perquè, esclar, si hi hagués ocupació, segur que tants desequilibris no hi haurien. Ara, que ara han augmentat els desequilibris, és evident. I, per tant, això jo crec que no és bo per tota la gent que ho pateix. Uh-huh. Hi ha gent que és molt més rica i altra gent que és molt més roc, molt més pobre. Gent que abans se podien anar tirant i ara doncs tenen treballs a anar tirant. I per això, doncs, jo crec que és bo que... El govern s'hauria d'ocupar de tot, però també entenem que al no haver-hi treball doncs, no hi ha tants ingressos, però vull dir que els diners poder s'haurien de redistribuir una mica més en aquests moments a la gent. A
Pepe Luis.
Jo, el que a mi m'agrada mirar la realitat de la vida. Fa 6 anys el meu fill va començar a treballar a Carrefour guanyant vora 1.000 euros. Amb una prima, perquè com era estava a Caixas, per si hi havia errors. Ara, aquest estiu... a treballar per 800 i pico. Més hores. O sigui, no solament és una creació de feina. Té que ser una creació de feina real i bona. Perquè si nosaltres comptem com creació de feina una persona que treballa un mes i mig, això no és creació. Ho sento.
Ara hi ha treballadors pobres. Treballadors que passen gana.
Però arribem al final de la tertúlia, ens queden només 2 minutets. Només una pinzellada amb aquests dos minuts. Demà es commemora una efemèrides important que marcarà, se'n parlarà al llarg de tot l'any. Demà fa exactament 50 anys, demà es commemora el 50è aniversari de la mort de la Caterina Albert. Víctor Català en pràcticament tota la seva obra literària. Segurament la figura més internacional o de més difusió nascuda a l'escala en el món literari. I al llarg de l'any hi haurà un piló d'activitats que repassarem demà, si més no, les que hi ha quadrades ja ara mateix el que es farà al llarg de l'any a l'escala. No sé si és oportú fer una mica de record avui, que és vigília d'aquesta commemoració, de la importància, del ressò, de la dimensió, de la figura de Víctor Català a l'escala.
Sí, home, jo crec que un autor de tal nivell, doncs, val la pena que la cuidem com un tresor per nosaltres i que puguem fer doncs, lectures, ara que fan a la biblioteca, lectures de llibres, que es pugui llegir. Ara no em ve al cap el llibre, aquell que surt el llibre més important de...
Solitud.
La Solitud. Que retrata tan bé això, el Montgrí i tota aquesta cosa. Jo crec que hauríem de fer, doncs, així com llegeixen altres autors, llegir-la amb ella, perquè molts el coneixem, però jo concretament, a part d'aquest llibre, conec poca cosa més. Uh-huh. I seria bé que això sempre seria una manera de difondre-la per nosaltres, pels escalens, que no tots la coneixem.
I una manera justa de reconèixer doncs, una persona prou important com tenim aquí a l'escala en aquest moment.
Jo penso que Víctor Català, sent dona, era Victòria Catalana.
Yo, de todas formas, en cualquier caso, siempre realzaré y además gritaré desde lo más profundo de mi ser que viva la literatura y viva la cultura. Por tanto, hay que ensalzar a estas personas que lo han hecho bien en el ámbito de la cultura, claro que sí.
Arribem a les dues, a Sergio, a Lluís, Salvador, Pepe Luis. Gràcies a tots quatre. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Les dues notícies, l'informatiu del migdia en xarxa.
Les dues, molt bé.